L'Incavi ens proposa aquesta vegada parlar del rec digital al sector vitivinícola, aspecte que estan estudiant a la Vall del Corb, a Verdú i a la Terra Alta, amb bons resultats. Abordarem aquesta qüestió amb Joan Elordui, cap de viticultura de l'Incavi. Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la Laia González, responsable de comunicació de l'Incavi, que ens acompanya sempre en aquestes trobades mensuals. Ben tornada, Laia.
Hola, bon dia.
No plou, portem 3 anys de sequera, una sequera que amenaça les vinyes i que és tot un repte, tot un desafiament al sector vitivinícola, aquí al Penedès mateix, d'una banda, cellers de Corpinat, i de l'altra, un grup de viticultors, celleristes i persones vinculades al món de la vitivinicultura, han fet manifestos, s'han expressat públicament, sol·licitant un rec de suport mínim. Això en la situació és dramàtica. Fins a quin punt pateix el cep, la vinya, una planta de secà?
Bé, la situació és complexa. És molt complicat assegurar que tothom està igual, però sí que és cert que hi ha territoris, hi ha zones d'aquí del Penedès on la manca de pluja és evident i sobretot és acumulada, que és el que comentàvem fa un moment, i per tant sí que és veritat que hi ha plantacions que estan patint molt. Altres territoris han tingut pluges, inclús aquesta fa una setmana o fa 10 dies, van acumulant alguna coseta d'aigua, però en general la manca d'aigua és rellevant.
Podem dir, pel que fa al Penedès, que hi ha finques que estan per sota el llindar de supervivència. Ja no parlo de rendibilitat econòmica, parlem de les plantes.
Hi ha finques que ja en la verema passada alguns ceps van morir. I és veritat que hi ha alguns ceps d'algunes parcel·les del Penedès que ja es veu que no brotaran. Però ja dic que hem d'analitzar localment cada parcel·la i cada lloc per justificar bé les nostres paraules.
Clar, estem parlant de sequera i no només ens hem de referir, com tu m'explicaves fa una estona, a micro tancat, a la situació actual, sinó que la planta està patint ja des de fa almenys 3 anys. I això, diguéssim que té memòria, no?, se suma a les 3 que pateix.
Sí, evidentment. Els conreus llenyosos són conreus permanents que estan sobre el territori sempre i, per tant, van acumulant històric. I el sòl, que és el nostre dipòsit d'aigua principal, es va omplint o buidant en funció de l'aigua que plogui, en aquest cas, en el cas del secà, o que si la podem aportar regant, doncs la que reguem. Lògicament, si anem estirant d'aquest depòsit i no el reomplenem, doncs arriba un moment que el dipòsit es buida i s'acaba buidant molt.
Una primavera plujosa ajudaria, salvaria la situació, que tothom mira el cel i prega?
Bueno, és evident, necessitem que plogui, i necessitem que plogui de manera abundant, a ser possible que plogui bé, això que diem sempre, que aquí no sap ploure, que el nostre país no sap ploure, doncs necessitem que plogui bé perquè l'aigua es conservi, es pugui retindre bé en aquest dipòsit que parlàvem abans, en el sòl de les parcel·les vitivinícoles, i per tant necessitaríem una aportació important d'aigua aquesta primavera, sí.
No sé si a l'Incavi esteu pendents dels mapes del temps, mireu aquests models i podeu intuir què pot passar.
La predicció meteorològica és una ciència que ha avançat molt i que ara realment arriba a cotes molt altes d'exactitud, però encara hi ha així parlar de prediccions a més de 30 dies és complicat. Els mapes que tenim donen idea de que tindrem uns mesos, el mes de març en el que ja estem i el mes d'abril, més o menys semblants a la mitjana de lo que tenim habitualment. Bueno, però això, per dir-ho així, no aporta aquest plus d'aigua que necessitem, eh?
Aquests 10 episodis que ens deien fa 15 dies quan va ploure, aquell dissabte que va ploure i bé, que va fer saó, i ens deien immediatament els homes del temps a l'endemà, caldrien 10 episodis més com aquest.
Bueno, efectivament, clar, necessitem aigua, necessitem aportar una quantitat important de litres d'aigua i va ploure aproximadament 30 litres per metre quadrat, més o menys.
La mitjana,
depenent,
no?
Depenent de zones, depenent de... Van ploure molt bé, hi va haver molt poca escorrentia, l'aigua no va marxar, no va córrer pels camps, per tant es va recollir tota, però necessitem, sí, 300 mil·límetres, vindria molt bé, sí.
Estem parlant de la situació actual, d'aquesta sequera, de les veus que clamen pel rec, a la vinya de secà, que és la vinya del Penedès, però de tota manera l'Incavi ja porta uns anys estudiant el rec digitalitzat a la vinya i, Laia, recentment heu fet una jornada de camp, heu trepitjat vinya i heu exposat resultats, no?
Sí, la setmana passada vam organitzar amb l'oficina del Regant, una jornada de camp perquè, bueno, més que fer la recerca, el que ens interessa sobretot també és com transferim aquesta recerca i aquests resultats als viticultors, no? Que són els que estan sobretot més preocupats per la situació que estàvem comentant ara mateix. Per tant, la jornada doncs, va estar molt ben rebuda i va tenir lloc a Verdú, que és on des de fa 6 anys hi ha aquest estudi que li diem Rec Bicorp, que s'ha traslladat també a la Terra Alta, una versió una miqueta diferent, però un estudi en la mateixa línia de monitoritzar el rec i tenir aquestes dades de la humitat del sòl, i estudiar diferents 3 línies d'estudi, no? D'aquest rec, no? Sense rec i, bueno, i el Joan us explicarà les altres versions.
Sí, Joan, presenta'ns el projecte Rec Vallcorc, que ens han de remuntar 6 anys enrere.
Sí, això neix, com molt bé comenteu, el 2018. És un acord que acabem arribant amb l'ADB de la Vall del Riu Corb, per tant, una agrupació de viticultors, amb l'oficina del Regant i amb el suport també de la denominació d'origen Costers del Segre, on establim una sèrie de parcel·les d'assaig on instal·lem 3 tesis, és a dir, 3 assajos diferents. Un, analitzem el secà, sense aportació, 0 aportació d'aigua.
Vinya de secà.
Vinya de secà. Un segon, que seria el funcionament que el viticultor considera que és l'òptim per les seves vinyes. I un tercer, que seria la nostra recomanació com a Incavi, o la nostra manera de regar com a Incavi.
La tesi que proposeu, que suposo que és menys aigua, no?
És no només menys aigua, que sí, sinó també una altra manera de regar. Una manera més espaiada en el temps i més abundant en el moment que es fa el rec. Més aigua, més espaiat en el temps. La suma final és també menys aigua.
Entenc que a diferents vinyes implementeu aquests 3 sistemes.
Sobre la mateixa parcel·la. Per eliminar el problema de la variabilitat del sòl i de la variabilitat de la climatologia. Si ens desplacem, podria resultar que el sòl és diferent en una vinya i una altra i, per tant, els resultats no serien equivalents. Per evitar això, ho fem sobre la mateixa parcel·la i analitzem com vegeta la planta, l'evolució dels estats fenològics, com madura el raïm que s'obté, la quantitat de raïm que s'obté i la qualitat del vi que acaba sortint d'aquell raïm. Perquè no ens hem d'oblidar que les nostres vinyes no produeixen raïm, produeixen vi. Per tant, hem d'analitzar l'impacte de tot el que fem amb el vi que acaba arribant al mercat.
El producte final.
Exacte.
Ens hem d'imaginar aquestes parcel·les amb sensors, estaques... He vist algunes imatges que anaven per aquí.
Bé, el que fem és instal·lem una sèrie de sensors d'humitat al sòl a diferents profunditats, en cadascuna d'aquestes tesis que hem comentat, i després, a més, fem una sèrie de controls de l'estat hídric de la planta, directament a la planta, amb una maquinària que es diu la càmera d'Escolander, per comprovar el que pateix la planta per extreure l'aigua del sòl, la força que ha de fer la planta per extreure l'aigua del sòl. Intentem correlacionar una cosa amb l'altra. Això ens permet conèixer la quantitat d'aigua que hi ha en el dipòsit, la quantitat d'aigua que hi ha al sòl, i la dificultat que té la planta a l'hora d'extreure-la, és a dir, d'agafar-la i fer-la seva.
Perquè aquest esforç, entre cometes, li representa restar d'altres bandes, no?, a la planta.
Bueno, és el patiment, és a dir, és la dificultat que té per absorbir aquesta aigua i, per tant, Sí, és l'energia que...
Que consumeix, que entre cometes.
Exacte, molt entre cometes, però bueno, diguem-ne, l'estrès, el patiment que a la que està sotmès a la planta. La idea és que després cada viticultor, en funció de la tipologia de raïm que vol produir i del tipus de vi, el que finalment anirà destinat a aquell raïm, doncs estableixi el seu propi criteri, la seva pròpia manera de regar. No només, no es tracta simplement de dir-li rega d'aquesta manera,
no?
Sinó així és com està patint la teva planta a la teva vinya en aquests moments. I, per tant, tu mateix.
És un consell, per tant.
És un consell, sempre és un consell.
Després d'aquests 6 anys teniu resultats importants, interessants, no? Què diuen?
Bé, vam presentar resultats, efectivament, aquesta jornada de la setmana passada. És evident que el secà té una producció inferior, clarament inferior als dos altres sistemes que afecten el rec, que tenen rec. La producció en el rec del viticultor, que aporta més aigua final, té més quilos, recull més quilos d'aquestes parcel·les controlades.
I la qualitat i el vi que ens deies?
Bé, això, el vi se sotmet amb un tast entre els membres del projecte i, en general, hi ha una clara diferenciació entre totes tres tesis. Anem des de més concentració, més cos, amb el vi de secà, un vi que hem produït amb el raïm de secà, fins a un vi més lleuger, més amb una acidesa superior, amb menys color, al rec de, amb més aigua. Tenim engradat això. Per això parlem nosaltres sempre de que tot està en funció del destí que se li vulgui donar al raïm que s'obté d'aquella parcel·la. En funció del que es vulgui fer, una cosa o una altra és igual de defensable.
I t'he interromput i estàvem... ens faltava la tercera tesi, no? La que defensaria l'Incavi,
bueno,
de regar més abundant, però en moments puntuals.
Exacte. Nosaltres el que proposem és que mitjançant aquesta sensorització, aquesta digitalització o aquesta tecnificació, en funció de l'estrès que pateixen les plantes, se li apliquin recs més determinats, més puntuals. Aquesta seria una miqueta la nostra opinió.
I amb aquesta tesi l'estalvi d'aigua és important?
Nosaltres reguem entre un... És de mal dir perquè els anys varien, les aportacions de pluja varien, etc. Però, en general, estem per sobre d'un 30% d'estalvi d'aigua en relació al màxim rec, la tesi de que el rec que utilitza el viticultor de manera habitual.
I quina impressió vau tenir que s'enduien els viticultors presents, l'oficina del regant?
La nostra opinió és que aquesta col·laboració és molt positiva. Tant és així que portem 6 anys treballant, 6 anys treballant en conjunt. A més, emetem un butlletí amb totes aquestes dades de manera setmanal durant el període vegetatiu de la planta, que el reben més de 150 viticultors de la zona, i la veritat és que la gent ho veu com una informació de molt d'interès. Per tant, creiem que és molt interessant. Estem plantejant-nos ampliar les tipologies de sensors a posar en aquesta parcel·la, de manera que puguem ser encara més fins a l'hora de donar informació al viticultor.
Per tant, el projecte, l'estudi, continua.
És el nostre interès i el nostre desig que sigui així.
Clar, perquè per poder oferir setmanalment aquestes recomanacions heu d'estar in situ analitzant què passa a la parcel·la.
Bueno,
a través dels sensors i de tota la tecnologia.
Sí, sí, clar, efectivament, hem de fer un seguiment en continu. L'avantatge és que aquesta tecnificació ens permet un control a distància. Tota aquesta informació es recull per mitjans electrònics amb un data logger que s'envia als sistemes informàtics corresponents, per tant recollim tota aquesta informació a distància, però sí que és veritat que de manera permanent, cada setmana o cada 15 dies, ens desplacem a la parcel·la per mantenir els controls in situ, per confirmar que els resultats que ens donen els sensors són, s'ajusten a la realitat.
I ens deia la Laia que també hi havia un estudi més petit, fruit de l'experiència a Costers del Segre, a la Terra Alta.
Sí, ja fa, en realitat, nosaltres estudis en recerca aplicada a nivell de rec fa molts anys que fem. A la Terra Alta, el 2005-2006, ja vam fer un estudi de comparatiu de dosis de rec. També a la Terra Alta, amb un celler particular, vam establir un sistema més o menys semblant al que hem comentat anteriorment. A l'Ella, ara en aquest moment, també tenim estudis en aquest sentit. I ara, últimament, hem establert, amb la col·laboració del Consell Regulador de la DEO Terra Alta, una xarxa d'estacions de mesura de l'estat hídric del sòl, també en línia del que hem comentat anteriorment, per poder proporcionar aquesta informació als viticultors de la zona, de manera que tinguin eines per prendre decisions més ajustades o amb més coneixements.
Aquests estudis, aquest coneixement que es té sobre el rec i la seva incidència a la vinya, és extrapolable a altres territoris? Penso, amb això que se sap, es pot portar al Penedès, o és molt diferent? Cada zona és un món.
L'agronomia és una ciència global, però d'aplicació local. No és bo copiar sense sotmetre a crítica. Per tant, evidentment que tot el coneixement és traslladable a qualsevol altra situació, sempre que el sotmetem a crítica i veiem si realment després, sobre la nostra parcel·la, sobre la nostra varietat, amb els nostres objectius productius, inclús amb la nostra capacitat tècnica i econòmica per portar-los a fi, ens serviran o no d'alguna cosa. Si fem aquest treball crític, evidentment que tot el que nosaltres i molta altra gent ha estudiat sobre aquest tema és d'utilitat i d'interès per qualsevol viticultor.
Em sembla que en aquest àmbit, en aquest aspecte, se li gira feina a l'INCAVI, tal com va la climatologia.
Per sort, crec que tenim feina assegurada per molts anys.
I, Joan, no voldríem acabar sense preguntar-te pel pla de recerca que esteu enllestint, en quina fase es troba?
Bé, l'INCAVI, una de les seves ànimes, una de les seves branques d'actuació més important és la recerca aplicada, la recerca a peu de camp o a peu de celler, i un dels projectes transformadors que es fixaven dins del pla estratègic Horitzó 2025 de l'INCAVI, així ho marcava. Ens hem posat a la feina, estem finalitzant la seva redacció i, per tant, esperem tenir-ho enllestit ben aviat.
Abans del 2025, que era l'horitzó.
Sens dubte.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per explicar-ho de manera tan propera i tan fàcil. Un plaer comptar amb vosaltres. Que vagi bé. Bona setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies.